Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
S'han doblat el nombre de famílies que no reben cap ingrés des del decret de l'estat d'alarma. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Càritas Diocesana ha fet balanç de l'últim any, incloent el primer semestre del 2020. El resultat és molt pessimista, amb una crescuda important del nombre de persones que viuen en la pobresa. Una situació amb diversos problemes afegits, com l'aïllament social i la manca d'accés als béns bàsics.
Ens estem trobant amb gent doncs, que té dificultats per comprar els medicaments, dificultats per seguir els tractaments, i que tot això provoca un gran aïllament, perquè quan no tens per viure, vull dir, i quan et trobes sol, doncs et vas tancant, no? Vas caient com en el pou, de dir, no tinc un ingrés, no tinc una feina, no tinc una estabilitat, doncs un es va tancant, i ja queda aïllat, no?
Ho explicava Mercè Mora, responsable de voluntariat de Càritas, que va atendre l'any passat unes 30.000 persones. Tot fa preveure que els usuaris creixeran aquest any arran de la Covid-19.
I els museus tornen a obrir les portes a partir de demà.
Ho faran en el seu horari habitual, però limitant els aforaments. També es desconfinen altres activitats culturals de la mà de l'Ambassat. Avui i demà hi haurà 3 concerts a casa de 3 seguidors del festival d'alguns dels artistes que vindran a l'edició d'enguany. Ho podrem seguir a l'Instagram de l'Ambassat.
I en esports, les mostres de suport cap al Centre d'Esports Sabadell no s'afluixen.
Avui ha estat en forma de pancarta gegant, tot plegat amb vistes al Playoff Express Descens, que se sorteix el pròxim 25 de juny.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, repassem l'estat dels serveis. Dia tranquil avui a Sabadell, núvols, 25 graus ara mateix a la ciutat. En Jordi Mateu ens explica què ens espera per aquest cap de setmana. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem tenint una jornada de divendres en general marcada per l'ambient assolellat. Tot i que hi ha intervals de núvols, principalment a punts de l'interior, que localment deixen el cel entre poc i mig ennuvolat. Al final de la jornada fins i tot hem d'esperar que augmenti la nuvolositat, i és que durant la matinada els núvols, sobretot a la meitat nord, seran abundants i fins i tot poden deixar alguna precipitació al Pirineu i Prepirineu Occidental. Demà al matí quedaran restringits aquests núvols al quadrant nord-est, fins i tot amb alguna precipitació, mentre que la resta de Catalunya el cel anirà quedant asserenat en conjunt. A la tarda tornaran a créixer nuvolades a punts de muntanya i podran deixar-nos alguns ruixats localment amb tempesta a punts del Pirineu i del quadrant nord-est. Pel que fa a la temperatura, avui hem tingut una pujada moderada en alguns punts, sobretot del nord-est de Catalunya. Fins a 29 graus s'ha enfilat la temperatura màxima, per exemple, a Castelló d'Empúries. Demà, durant les hores centrals del dia, hem d'esperar que fins i tot sigui una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'estat del trànsit, no hi ha cap incidència destacable a les carreteres que ens envolten. Passen 3 minuts i mig de les 7, Càritas constata un augment de les famílies en situació de pobresa extrema des de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus. La principal raó que explica aquesta situació és la davallada dels ingressos en aquestes llars. De fet, segons l'entitat, 3 de cada 10 famílies ateses no ha rebut cap ingrés en els últims 3 mesos. La realitat, però, és que l'agreujament de la pobresa ja havia crescut el 2019, principalment per dues raons: l'encariment del preu de l'habitatge i la precarització del mercat laboral. Les llars amb cap ingrés han augmentat un 136% des de l'inici de la crisi sanitària, segons Càritas Diocesana de Terrassa. Però també s'han aguditzat els problemes econòmics de les famílies que sí tenien ingressos. En el cas de les persones amb feina, els seus ingressos han caigut a la meitat, una xifra que augmenta per sobre del 70% en el cas de persones que treballen sense contracte. La responsable de l'àrea de voluntariat i formació de l'entitat, Mercè Mores, ha lamentat que la situació s'hagi agreujat tant que les famílies hagin de triar quina necessitat bàsica cobrir.
I s'està veient molt com la gent per pagar el lloguer deixa d'atendre les necessitats bàsiques. Ha de triar, no? Entre pagar el lloguer i poder portar doncs, una bona alimentació o poder accedir a aspectes concrets doncs, de la vida diària, no?
A falta d'ingressos, segons Mercè Mores, també cal afegir la bretxa digital, que ha dificultat molt l'accés d'aquestes famílies a prestacions com la renda garantida de ciutadania o també l'ingrés mínim vital.
hem vist com no només els nanos, sinó que també les famílies, no? Un 13% de les llars no tenen connexió a internet i quasi la meitat no tenen habilitats per realitzar tràmits administratius. Amb una generalització que hi ha hagut del tràmit digital, exclou a totes aquelles llars que realment no poden sol·licitar ajuts perquè no tenen aquestes habilitats, no? Vull dir que la bretxa digital l'hem vista tant amb els nanos, que l'escola ha tancat i els nanos que no tenien internet, que no tenien ordinador, que no tenien les possibilitats per seguir tot el tema escolar, també amb la gent adulta que no està preparada, no?
La responsable de l'àrea de voluntariat i formació de Càritas ha assenyalat que l'impacte de la Covid-19 els ha agafat per sorpresa, tot i que ha reconegut que les desigualtats ja havien anat a l'alça durant el 2019. De fet, Càritas va atendre l'any passat més de 12.800 famílies vallesanes, o el que és el mateix, 30.000 persones en situació de vulnerabilitat. Persones que en alguns casos havien aconseguit sortir de l'espiral, però que durant el 2019 han hagut de tornar a acudir a Càritas per demanar ajuda. Sobretot per dificultats per accedir a un habitatge o per trobar una feina estable. Mercè Mores afegeix algunes dades.
Bueno, la gent que ha estat atesa per Càritas, un percentatge doncs, bueno, que han estat atesa porten menys de 2 anys, un 48,34% de nous i un 32,78% diríem de gent que ja fa més de 5 anys que s'ha atesa per nosaltres.
La responsable de voluntariat i formació de Càritas ha apuntat que el programa d'acollida és la porta d'entrada de molts dels nous usuaris que després són adreçats a altres programes de l'entitat en funció de les seves necessitats. L'objectiu és donar-los eines suficients perquè puguin sortir-se tots sols de l'espiral d'exclusió social en la qual estan immersos quan arriben a l'entitat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els bombers de Sabadell alerten que el risc d'incendis forestals d'aquest estiu pot ser elevat si la meteorologia acaba de secar tota la massa boscosa combustible. L'hivern càlid i la primavera plujosa han deixat un bosc de fàcil ignició i on la massa forestal creix sense control. La majoria dels boscos ja no gestionen per explotar-los econòmicament per obtenir-ne productes com fusta, resina o suro i queden descuidats.
El cap del Parc de Bombers de Sabadell, Martín Sanabria, diu al programa El Cafè de la Ràdio que no s'han pogut tractar camins i vores per culpa de la pandèmia.
Abans, durant els mesos de l'hivern, el que fan són diferents tipus de personal, tant d'ajuntaments com nosaltres, que tenim una sèrie de personal, que són els de PAF, que tracten el que són camins i el que són les vores de les carreteres, en alguns casos, tot això no s'ha pogut fer. I ara tu ho trobes, és a dir, nosaltres tenim un grup de... el grup de recolzament d'accidents forestals, que és el que s'encarrega d'anar mirant com està la situació respecte a l'any passat. I te trobes que n'hi ha camins que l'any passat estaven gestionats i aquest any no estan gestionats i són camins que ja estan tapats per la vegetació.
Els accessos cuidats permeten als bombers entrar més fàcilment al bosc si és necessari. En canvi, haver de fer servir motoserres o eines que fan guspires durant l'estiu és arriscat. Avui arrenca la campanya de prevenció d'incendis, que s'allargarà fins a finals d'agost. Com millor apaguen els incendis els bombers, més massa forestal queda per cremar-se en potència i poden acabar produint-se focs de magnituds mai vistes. És una de les paradoxes a les que s'han d'enfrontar els bombers de Sabadell, que encara no han vist resolta la nova ubicació del parc.
No sé molt bé, suposo que és per part de la Generalitat, en aquest cas, que per la burocràcia o pel que sigui, no tira cap endavant, però en principi l'Ajuntament està posant de la seva part perquè tot vagi endavant. Però és una cosa també que és supercomplicada i és molt, molt, molt lenta.
3 forestals se sumaran al dispositiu de la campanya d'estiu que comptarà diàriament amb 12 efectius al parc. Ara bé, els camions dels bombers són vells i generen problemes i no n'arribaran de nous abans de 2 anys. La revetlla de Sant Joan enguany és una incògnita. Una 15ena de persones reforçaran l'operatiu a l'espera de veure com es desenvolupa una jornada en què la majoria de sabadellencs es quedaran a la ciutat i no podran anar a una segona residència. Els problemes solen començar a partir de la mitjanit, amb matolls i contenidors cremats o accidents amb petards i fustes ardents de les fogueres.
Les famílies de la comissió que reclama la creació de l'escola Virolet es mostren satisfetes amb l'anunci de la licitació de les obres del centre. Després de 10 anys de reivindicacions, aquests pares i mares veuen com finalment la Generalitat els ha fet cas. Tot i això, afirmen que no estaran tranquils fins al dia que vegin la col·locació de la primera pedra del nou edifici.
Les famílies dels alumnes no es donen per vençuts. Un cop han vist que l'escola es convertirà en una realitat tangible, ara posen el focus de la reivindicació en la construcció d'un institut pel barri. Alicia Mendoza forma part de la comissió de pares i mares que reclamen aquesta escola.
Ara estem encara més preocupats del tema de l'institut, perquè a l'escola Virolet, de moment, si ens faltessin espais, inclús es podrien col·locar més barracons, si fa falta, de cara a setembre, no sé què és el que faran. Després sembla que això està ja molt encarat, la licitació d'obres ha sortit, però és que l'institut, és que no ha sortit la licitació. Vull dir, l'institut s'hauria de licitar ara al juny, si seguíssim les dates previstes, que s'havien previst. I clar, si ens prenem d'exemple el que ha trigat el Violet des que es va licitar fins ara, han sigut gairebé 4 anys.
De cara al setembre, les famílies es troben amb un nou problema. Actualment, els alumnes de l'escola i l'institut estan estudiant en barracons, uns espais que, segons Mendoza, fan impossible garantir les mesures de seguretat per evitar nous contagis de coronavirus.
Nosaltres, amb tot aquest tema de la pandèmia, ho tenim molt més complicat que les escoles que tenen edifici. Si ells ja ho tenen complicat, imagineu-ho nosaltres amb els barracons, que ja no tenim espais.
Per part de les famílies, rebutgen unilateralment seguir fent classes en línia de cara al setembre.
A partir del mes de setembre, l'antic centre cívic de Torre-Romeu, ubicat al carrer del Francolí, entrarà en un període de reformes que s'estendrà al llarg de 5 mesos. En aquestes obres es vol millorar l'accessibilitat del centre, però també la seguretat.
Sí, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha admès que actualment el centre cívic pateix problemes de seguretat, com per exemple que l'edifici no compta amb una porta d'evacuació d'urgència. En aquestes obres de reforma també s'optarà per millorar la façana del centre.
Es reconstruiran les escales interiors, s'afegirà una nova sortida d'evacuació per emergència i, a part de tot això, es farà una nova distribució i instal·lació de la caixa de l'ascensor, d'un ascensor adaptat. I, a part s'aprofita, perquè ja, com t'he dit, és molt antic, s'aprofita per sanejar una mica el balcó de la façana principal i renovar el paviment, el sanitari i les aixetes dels serveis higiènics.
Les obres tindran un cost de 150.000 euros i s'allargaran durant 5 mesos.
Obrim pàgina cultural. Els museus municipals es poden posar en marxa a partir de demà dissabte, després de 3 mesos tancats arran del coronavirus. El Museu d'Art i el d'Història tornaran a acollir visitants, malgrat que amb restriccions i, de moment, sense activitats programades. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, destaca la importància de poder fer aquest pas.
Aquest cap de setmana podrem per fi començar a obrir també amb certes restriccions, però els dos museus. Per tant, és una gran notícia també saber que hem aconseguit ja tenir totes les tasques que havíem de fer perquè això fos possible en marxa i que ja sigui una realitat.
El Museu d'Art i el d'Història mantindran el seu horari habitual.
Obriran de dimarts a dissabte de 5 de la tarda a 8 del vespre i diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. El principal canvi és el límit d'aforament, que és d'un terç de la capacitat. Amb tot, les visites individuals es permetran a qualsevol hora sempre que no se superi aquest aforament. Per contra, per les visites en grup, amb un màxim de 10 persones cal cita prèvia. A més, cal rentar-se les mans amb una solució hidroalcohòlica en entrar, mantenir la distància de seguretat i és obligatori l'ús de mascareta. També s'ha senyalitzat un recorregut per facilitar que els visitants no coincideixin i s'han facilitat instruccions per fer servir l'ascensor, les escales i els lavabos. De la Rosa assegura que els museus aniran reprogramant les activitats suspeses i recuperant la normalitat, com també ho faran altres equipaments culturals.
A poc a poc anirem obrint tota la resta d'equipaments, per tant, la cultura tornarà a agafar musculatura, tornarà a tenir espais per poder-se gestionar, per poder-se assajar, per poder-se crear i a poc a poc anirem reprenent tota aquesta activitat.
L'obertura dels museus municipals se suma a la de l'arxiu i les biblioteques que s'han anat posant en marxa en les últimes dues setmanes.
Els guanyadors del concurs Embassa't al Buit gaudiran dels concerts de Paula, Ferran Palau i de Tietz a casa seva aquest cap de setmana.
Cada dia que plou i no hi ets, cada dia que passa el mateix. Cada dia veig que tu em fas falta, cada dia sota el mateix pes.
És l'original proposta que han fet els organitzadors de l'Embassa't per recordar que entre avui i demà s'hauria d'haver celebrat la 12a edició del festival, una edició que per culpa del coronavirus s'ha traslladat al segon cap de setmana d'octubre.
Mentrestant, però, els seguidors de l'Embassa't no es quedaran sense música. De fet, tres afortunats podran gaudir en directe dels concerts de tres artistes que tocaran a l'edició 2020 del festival. El concurs s'ha celebrat les últimes setmanes a l'Instagram de l'Embassa't i aquest vespre a 8:45 hi haurà el primer concert. Arnau Solsona, director del festival, es mostra content per la resposta de la gent i explica com es duran a terme les actuacions.
Molt sorpresos de la rebuda que ha tingut l'acció. Molta participació per tots tres artistes i al final doncs, vam triar una mica diversificar els bolos, també representant el públic que ens ve al festival. I avui va la Paula a Barcelona, demà Ferran Palau a l'Hora del Vermut estarà aquí a Sabadell, i tancarem diguéssim, aquest minifestival el dissabte a Mataró, que justament els tickets són del Maresme i allà hi ha hagut moltíssima participació.
Per fer els concerts s'han aprofitat que ja es poden celebrar reunions a les cases, amb l'aforament limitat. A part dels afortunats que tindran els artistes a les seves eixides o terrats, els concerts es podran seguir a l'Instagram Live de l'Ambassat.
I encara sobre el panorama musical de la ciutat, Don Gelato és el nou disc del grup sabadellenc Flashy Ice Cream. I amb te, amb te enamorat, amb te enamorat, podria passar-me la vida comptant-li les figues un cel dibuixat. Aquesta cançó, Enamorat, és la que han escollit pel llançament del nou treball discogràfic del grup de música urbana.
El disc té 10 peces, de les quals ja han avançat dues i que han tingut molt èxit a les xarxes socials, amb milers de reproduccions. Són Celebro, Ibec i Alba.
Qualsevol cosa que hi ha en el món, si hi ha una voluntat, es pot fer. Si no hi ha voluntat, que em cura les ferides, no necessito drogues, si ets tu la que m'abraça. Em fas veure la llum quan penso que s'acaba. M'agrada que ploris de tant riure. I ella riu i no sap per què. Arriba l'estiu i el teu got ben ple. Que brilli la copa una palmera al cel.
I ja ho podem escoltar, són temes estiuencs que barregen les músiques urbanes amb els ritmes tropicals. L'estiu, la platja, les nits de festa i els amics són alguns dels temes recurrents a les cançons del nou disc. Es pot escoltar ja a Spotify, Apple Music i alguns dels videoclips ja estan penjats al YouTube. M'agrada l'estiu quan amb tu
el passo. Passen 2 minuts d'un quart d'avui, repassem altres notícies en un format més breu. Un altre dia sense cap denúncia efectuada per la policia municipal de Sabadell.
En les últimes 24 hores no hi ha ningú que hagi estat multat per saltar-se les normes imposades per l'estat d'alarma durant aquest dijous. El total des de l'inici de la pandèmia es manté en 2.935 denúncies.
L'Ajuntament incorpora 3 nous autobusos híbrids a la flota de la TUS.
Han costat 1.234.000 euros i fan pujar fins a 18 els vehicles d'aquestes característiques que transitaran per la ciutat, representant el 27% de la flota de la companyia que circula pels carrers.
Nova senyalització per mantenir la distància de seguretat als carrers de Sabadell.
S'han pintat 360 marques a 60 passos de vianants i 152 a 29 parades d'autobús. Se sumen a les senyals de circuleu per la dreta, pintades a l'inici de l'estat d'alarma.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció veu un possible delicte de tracte de favor del govern local del PSC i Podem en el fraccionament del deute a Esmatxa.
L'entitat creu que l'empresa concessionària de la recollida d'escombraries no compleix el requisit ineludible de tenir garanties econòmiques. Alerta també que pot tractar-se d'un cas que impliqui malversació de diner públic per part dels responsables municipals.
Encara en matèria judicial, la Fiscalia demana penes de fins a 7 anys i 3 mesos per als 9 de Lledoners, on hi ha 3 sabadellencs.
Els fets es remunten a les protestes pel trasllat dels encausats en el judici del procés independentista que va tenir lloc el 1 de febrer de 2019. Queda pendent conèixer el posicionament de l'altra part acusadora, la Generalitat de Catalunya.
I detingut a Sabadell un altre home relacionat amb el segrest d'un matrimoni de 72 anys per aconseguir cobrar un deute pendent d'un negoci fallit.
La detenció completa, la desarticulació del grup criminal que va fer el segrest el gener passat i et demanava un rescat. Els altres 5 integrants de la banda ja van ingressar a la presó acusats d'un delicte de segrest i un altre d'extorsió. El grup havia agafat els hostatges com a mesura de pressió per cobrar un deute contret per un negoci fallit d'adquisició de pedres precioses.
La Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, la FAIP, convoca un acte contra tots els racismes i també contra tots els privilegis per aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça Doctor Robert.
La FAIP denuncia que els immigrants pateixen diferents tipus de racisme. El president de l'entitat, Lamin Souane, reclama voluntat d'ajudar els ciutadans per part de l'Ajuntament.
Qualsevol cosa que hi ha en el món, si hi ha una voluntat, es pot fer. Però si no hi ha voluntat, mai es podrà fer. Jo crec que aquí falta voluntat de part de l'Ajuntament, sobretot de l'administració actual, per ajudar a la ciutadania que som nosaltres com a immigrants i no estem d'acord en aquest sentit.
La federació es troba en converses des del 22 de març amb l'Ajuntament per poder donar aliments a 150 immigrants que no hi tenen accés, però el procés ha vist dilatat per impediments burocràtics i de forma fins que han optat per demanar ajut al Banc d'Aliments de Barcelona.
I l'aeroport de Sabadell registra al maig 720 operacions, un 84,5% menys que el 2019.
En el total de vols realitzats en la instal·lació aeroportuària d'Aena Sabadell, la xifra encara es manté per sota de la meitat del total de l'any passat, el mateix descens que afecta el número de passatgers.
és el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
A Joieria Margarita Hidalgo volem oferir-vos uns descomptes irresistibles post-confinament i de les millors marques del moment. Fins a un 30% de descompte en marques com Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, G-Shock i moltes més. Vine a visitar-nos a la Joieria Margarita Hidalgo. Ens trobaràs a la Rambla de Sabadell, al costat dels Cinemes Imperial.
Aquests últims mesos, casa teva t'ho ha donat tot. Ara és el moment de tornar-li. A Comercial del Calxo hi trobaràs molt més que productes per la cuina i el bany de qualitat, pràctics i sostenibles. Disseny i practicitat al lloc de sempre des de 1951. Ens pots trobar al carrer Valentí Almirall 41 i al carrer Sant Pere 6 de Sabadell. Segueix-nos al nostre Instagram @comercialdelcautxo. T'hi esperem!
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per arribar a dos quarts de vuit. Sortim de la ciutat i la comarca. Sanitat aborda amb les comunitats autònomes la possibilitat de prohibir les revetlles de Sant Joan i altres activitats d'oci nocturn.
Tot plegat quan ciutats com Barcelona i Tarragona ja han anunciat que tancaran les platges la nit de Sant Joan i que no autoritzaran fogueres. Sí que permetran, en canvi, llançament de petards, complint, això sí, les condicions de seguretat i els requisits sanitaris per la Covid-19. D'altra banda, des del Ministeri també posen sobre la taula mesures conjuntes més enllà del decret de nova normalitat per evitar diferències entre territoris un cop acabi l'estat d'alarma.
El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136.
D'aquestes víctimes, 25 s'haurien registrat en els últims 7 dies. Segons l'últim informe de Sanitat, des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 243.209 casos confirmats per proves diagnòstiques, una dada que ha crescut 502 casos nous des d'ahir. D'aquests, 74 es concentren a Madrid i 33 a Catalunya. Segons les funeràries, s'han registrat 5 morts per coronavirus en les últimes hores. Aquesta xifra suposa 6 víctimes menys que en l'últim balanç i deixa la xifra global de difunts en 12.439 a Catalunya.
El 81,7% de les morts per Covid-19 entre el 7 de març i el 25 d'abril a Catalunya són en els majors de 75 anys.
Aquesta és una de les conclusions d'un informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya a partir de les 12.146 defuncions reportades per les funeràries. La incidència mesurada amb la taxa bruta de mortalitat, però, és superior en els homes que en les dones en tots els grups d'edat. D'altra banda, l'informe també calcula que entre el 2 i el 24 d'abril s'han evitat 1.415 morts no relacionades amb el virus arran del confinament, com ara els accidents de trànsit o els laborals.
I Educació confirma que el curs 2020-2021 començarà el 14 de setembre i segurament amb grups de més de 15 alumnes. Així ho ha detallat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una entrevista a RAC1. El conseller ha explicat que en principi no canviarà el calendari, però que cal estar preparat per a qualsevol cosa en qualsevol moment. Bargalló ha dit que estan parlant amb el Departament de Salut per tenir les indicacions sobre distàncies i agrupacions, així com altres mesures. Per exemple, no descarta prendre la temperatura als alumnes en arribar a l'escola.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dediquem els últims minuts a repassar l'actualitat esportiva amb el Centre d'Esports Sabadell, que segueix rebent el caliu de l'afició a 5 setmanes per la disputa del Playoff Express. Abans de començar l'entrenament d'avui, la plantilla ha pogut llegir el missatge de suport d'una pancarta de 45 metres instal·lada a la tribuna de la Nova Creu Alta.
Primer va ser la crida a penjar banderes arlequinades als balcons i avui ha estat aquesta iniciativa de la penya Honor 1903 sota el lema 3 partits per un somni, la nostra passió, la vostra força, junts a per la victòria. Després de la sessió, el capità Àngel Martínez ha volgut agrair aquest gest.
Jo des del primer dia que vaig arribar, ràpidament ja vaig veure, no? El club, l'afició, i tot i que ara no es veu, sí que se sent. La sentim molt a prop, tant a xarxes socials, quan ens creuem algú, veiem les banderes, els balcons, així que sabem que la gent està amb nosaltres.
En les últimes hores, Ràdio Sabadell també ha engegat un sorteig a través de les xarxes socials, on els seguidors arlequinats poden escriure la seva promesa en cas d'ascens i guanyar una bandera del centre d'esports.
La del centre d'esports no serà l'única representació de la ciutat en el play-off d'ascens a segona del mes que ve. A Andalusia també hi anirà l'assistent del Col·legi de Sabadell, Mariona Peralta Keys.
Després d'un parell de temporades a segona B, no només serà una de les figures que impartirà justícia en el decisiu play-off, sinó que també realitzarà les proves per assolir el futbol professional, ho explica la mateixa Peralta.
Aquest any, a més, per al tema de la Covid i tot plegat, normalment no sempre coincidien els que anàvem de promoció, que se'n diu, és a dir, de pujar la categoria, amb els que feien play-off. I aquest any els hem ajuntat i doncs, hem tingut doble premi, és a dir, premi de poder fer proves d'ascens i premi de fer el play-off que just va sortir l'altre dia que es farien a Andalusia.
Encara no s'han fixat les dates de les proves, tot i que la previsió és que tingui lloc uns dies abans del play-off. Peralta ja ha avisat que en cas d'ascendir, el paper d'assistent requeriria aleshores plena dedicació professional.
I mentre ja es coneixen gairebé tots els detalls sobre el play-off d'ascens a segona, ben diferent és la situació en el futbol sala. El panorama que viu l'amics del Pou Nou Escorial, líder de tercera divisió en el moment de l'aturada de la Lliga, bascula entre el surrealisme i la incertesa.
En un principi, l'eliminatòria partit únic havia de tenir lloc al pavelló del Nord, amb l'Escorial com a local, al cap de setmana del 18 de juliol i davant l'Arenys de Munt. Però avui dia, segons el tècnic Fernando Castejón, no hi ha confirmat ni data, ni seu, ni rival.
Lo único que sabe con es que, como en otras federaciones del país, que están previstas en principio para el día 18 de julio, pero bueno, no sé si la federación de Pío ni la federación de Canadá no se han confirmado ninguna fecha, ni sede, ni nada. Esto por la vida.
Un Castejón que, per cert, no continuarà al capdavant de l'equip la temporada vinent. A més, el conjunt dels marinals s'està entrenant al carrer davant la impossibilitat d'utilitzar aquesta instal·lació fins que l'Ajuntament no doni el vistiplau, tot plegat per afrontar un play-off d'un sol partit per intentar assolir la segona B.
I un últim apunt, Emma García ha estat una de les últimes nedadores d'artística que s'han reincorporat als entrenaments. La disciplina de la sabadellenca, el duet mixt, no està contemplat en el programa dels Jocs Olímpics. Per aquest motiu, fins dilluns no va poder trepitjar el car de Sant Cugat.
I abans, per tornar a agafar sensacions, va protagonitzar una història ben rocambolesca. En Pau Ribas, la seva parella a l'aigua, van estar entrenant-se durant dues setmanes a la piscina d'una veïna de la seva entrenadora, a Vilalba Sasserra. Ella mateixa ha relatat a l'Hotel Suís aquesta experiència.
Vam estar nedant amb gomes, així una mica surrealista, però sí, una mica, va ser una mica improvisat i amb el que teníem intentar adaptar-nos al màxim possible. Com fèiem 3 dies a la setmana, pues, de no fer res a no estar una setmana sencera ja directament, doncs el procés aquest ens ha anat bé.
García no té data de retorn a la competició. De moment, s'entrena 2 hores i mitja al dia, el temps màxim permès al CAR de Sant Cugat, abans de marxar 2 setmanes de vacances al mes d'agost.
Minut i mig per arribar a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. I tornarem a l'antena de Ràdio Sabadell a partir de dilluns a les 9 del matí en el cafè de la ràdio Mireia Sanz. També hi haurà butlletins informatius i noves edicions del Notícies Migdia i el Notícies Vespre. Durant tot el cap de setmana us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al portal de notícies radiosabadell.fm, on anem actualitzant tota la informació que genera la ciutat. Fins dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm. Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.